poner indoeuropeos. Los celtas eran indoeuropeos. Eso sí, los Amazigos eran un poder indoeuropeo, pero no son indoeuropeos. De todas maneras, Amazigos tenía un problema grave, y es que la lengua ibérica no estaba descifrada. Además, con que la lengua ibérica no estaba descifrada, ningún sabía exactamente qué son. No, perquè està basat en l'alfabet fenici, aleshores els sons, hi ha teories, no és que es pugui llegir, hi ha teories que poden llegir, però no poden estar clar. I a l'origen de l'ibèric ningú sap què és. Hi ha qui diu que és basc, hi ha qui diu que és berber, hi ha qui diu que és caucàssic, que no és caucàssic. Sí, però no hi ha ni punyetera idea de quina llengua tenen, per tant, quina cultura tenen. Normalment, quan es parla de pobles, es parla per la llengua. Aleshores, tu, si sí,
diuen que no us veus, o un dels dialectes de la llengua era, no?
Hi ha qui ho diu, hi ha qui diu això que l'Eusquera és Iba i que l'Iba s'ha de traduir tot de tovar. Hi ha qui diu que és un bereber, hi ha qui diu que és bereber, és a dir, ni punyetera idea. Parlant en plata, ni punyetera idea. Bueno, aquí hi ha els manuals antics de la història antigua de la pensa. Després van vindre aquests i ara el que hi ha ara és aquest. Sí, que fixeu-vos el canvi. Fixeu-vos en l'evolució.
Aquest de les monedes està molt bé. És molt estès.
Sí, però és duríssim, eh? Aquest és heavy, heavy. Sí, però és dur, és molt dens, és molt... Sí, s'ha passat d'això, aquests dos, que estan bé, però que són també dos totxos, i heu passat això. O sigui, jo no em creia mai. Calladit tot el que és molt bon, creieu-me. Bé, bueno, aleshores el manual és aquest i anem ja a lo nostre. Les metodologies de la història antiga i d'Espanya. La metodologia s'ha de tenir en compte, i és important tenir en compte, quina és la metodologia. Per un cantó, en principi, la història antiga d'Espanya es basa en les fonts escrites directes que hi ha sobre Hispània. Els autors antics parlen d'Hispània, però normalment això, l'Iber no està descifrat, per tant, el que diuen els Iber no se sap, i normalment les fonts escrites són fonts molt indirectes i que obeeixen a interessos molt directes, o bé de grecs o bé de romans. Per tant, les fonts escrites estan molt bé, però en el cas d'Hispània són poques, afecten a determinades èpoques sí, unes altres èpoques no, i per tant això s'ha de matitzar molt. Com es matitza? En primer lloc amb l'epigrafia i la numismàtica. Fonamentalment l'epigrafia, en menys mesura la numismàtica, és a dir, les inscripcions antigues que s'han conservat, que donen informació bastant valuosa, puntual però valuosa, i la numismàtica que dona, en principi, informació econòmica. Bona tarda, també. Després hi ha la història general. La història general és a Hispània, en el món antic en general, acostuma a ser una província llunyana, una província que pot tenir importància, però no és una província essencial o nuclear del món antic. El món antic, els centres nuclears estan al Protooriente, està a Grècia, està a Roma, que són els que generen la història. I en aquesta història, a mesura que va passant el temps, Hispània s'hi veu involucrada. Per tant, la història de la Hispània antiga està també vinculada a la història antiga general i moltes vegades s'interpreta des de la perspectiva de la història antiga general. És a dir, fenòmens de Grècia, de Roma, del proper Orient són extrapolats a la península Ibèrica. Una altra de les fonts, probablement la més valuosa, és, però no és la que té més en compte el vostre llibre, és l'arqueologia. L'arqueologia sí que proporciona informació
directa, però no informació escrita, informació històrica.
Però que s'ha de tenir en compte, i si us hi aneu fixant en el llibre, es van barrejant aquest tipus de font.
I finalment n'hi ha un altre que sembla tonta o sembla que no té massa pes, però en realitat té moltíssim pes
i ha tingut històricament moltíssim pes, que és la ideologia o la metodologia utilitzada en l'estudi de la península ibèrica antiga.
D'entrada, què vol dir això de la ideologia?
La ideologia vol dir que moltes vegades la història es reconstrueix a partir del que pensa el que ho reconstrueix. És a dir, a l'època de Franco, per exemple, suposo que tothom li sona que el fonamental eren els vots. Es feia estudiar la llista dels vots i els reis vots eren no bàsic. Per què els reis vots eren no bàsic? Més que res perquè eren aris, venien de centre Europa i no portaven la creu de mala, però cas. És a dir, com que Franco el que volia era vincular la història d'Espanya amb la història d'Alemanya, els vots hi anaven de meravella. En altres determinades èpoques, els ibers han estat extraordinàriament importants i en altres èpoques, els celtibers.
Com?
Iria, que era l'ocital. Clar, però el mateix concepte d'Espanya, és a dir, el concepte... clar, és que ja es comença què és Hispània. Hispània són diverses províncies de l'imperi romà, però són diverses províncies i inclouen normalment a l'Occitània, a Portugal, poden incloure parts del nord d'Àfrica i poden incloure parts del sud de França. Aleshores, clar, però tot això, en la mentalitat romana, Hispània no és una realitat. Són diverses províncies. Com a molts, serà una diòcesi al final, però no és una realitat política i que no es correspon en absolut amb la realitat política actual. O sigui, no tinc cap tema portuguès, esclar, poden a tots. Per què es produeix això? Perquè ideològicament es vol estudiar la història d'Espanya. Ideològicament hi ha una obsessió per demostrar que Espanya és la nació més antiga del món. Això és el que és Esperanza Aguirre, que és una nació de 2.500 anys de història. A mi no m'ho ha dit un 4, d'aquí te llevo 4, perquè no m'ho dic mal. És a dir, però la ideologia influeix molt. Per l'altre cantó, també és veritat, és a dir, Bosch i Gimpera estava obsessionat amb els ibers, perquè els ibers es donen a Múrcia, a Alacant, a València, a Aragó i a Catalunya, i el sud de França. Ja tenia els països catalans afegits. Tot depèn de la ideologia, o no tot depèn de la ideologia, però la ideologia té un pes. Com, per exemple, o sigui, avui en dia hi ha una autèntica manca d'estudis globals del món ibèric, perquè el món ibèric apesta països catalans. Múrcia, Alacant, València, Castelló, gran part de l'Aragó, Catalunya i sud de França. La Torretània, no, la Torretània, les Torretanyes no són exactament millor. És una variant rara dels llibres. És una variant molt fanatitzada. Però avui en dia el món ibèric és un món sobre el qual s'hi escriu poc com a cosa global, perquè fa una certa por. Sempre hi ha un factor ideològic. Sempre no, o quasi sempre. Quasi sempre hi ha un factor ideològic que s'ha de tenir en compte. I amb els visigots, per exemple, és una cosa evident. En els anys 40 a Espanya eren els visigots. I els visigots creant Espanya, i viven els visigots, i quan érem els visigots que teníem que ser, que teníem els cerdes a gratis, i que... Però això és ideològic. Això no és real.
En lloc que Franco ni era descendent de visigots, de celtes i de sueus i trobons i d'alemanys molt menys, però en època de Franco tot eren visigots i viva Visigòtia i a vegades es manipulava la història, però més o menys s'ha manipulat sempre.
Continuem.
Hi ha un recull de totes les inscripcions antigues que parlen de la península Ibèrica, que és el que es coneixen com les Fontes, Fontes Hispaniae Antiquae. És un recull amb 9 volums que va fer la Universitat de Barcelona i un boig alemany, va començar un boig alemany, que es deia Schulte. Els alemanys molt centrats no són, però que en principi és la recopilació de totes les fonts escrites, o totes les fonts escrites que es coneixien a l'època en què es va redactar sobre la història d'Espanya. Està publicat per l'editorial de Barcelona, són 9 volums. Per tant, és una recopilació en principi de totes les fonts. Molt més recentment s'ha intentat fer una nova edició o una nova versió de les Fontes, que es titula Testimoni d'Espanya Antiqua, però que no s'han publicat tots els volums que estan en curs de publicació. Encara no hi ha... hi ha una part, les parts que hi ha, és això, el medio físico i recursos naturales de la península ibèrica en l'antiguedat, la península ibèrica en els autores griegos, de Homero a Platón, la península ibèrica preromana, de Éfor a Eustacio. Van sortint, se suposa, van començar a sortir a principis del 2000, amb la crisi, clar, no s'ha endarrerit. De totes formes, jo us aconsellaria que hi ha una sèrie de llibres de divulgació. Són llibres que van ser publicats molts dels anys 40 i 50, que estan publicats per l'editorial Espasacalpe, a la col·lecció Austral. Això a qualsevol biblioteca ho trobareu, i si no, a qualsevol llibreria d'Alen per internet, dubto que valgui massa. Són bàsicament 3 volums. Els publica un historiador de l'Hispània Antiga important, que es deia Antonio García Ibellido. Era un d'aquests historiadors d'anys 40-50 molt nacionalista, molt espanyolista. La seva visió està deformada, però la gran virtut que té és que són traduccions comentades d'autors clàssics. Aquest, el primer d'Espanya del segle I de nostra era, com bé diu, és segon Mela i Plinio, que agafa els textos de Mela i de Plini i els tradueix i els comenta. Espanya i los españoles hace 2000 años, fonamentalment és Estrabó, i després 25 estampes de l'Espanya antigua. Jo us els aconsello que us llegiu. No són llibres de text, són llibres que es poden llegir al metro. No és una lectura complexa, complicada, i l'avantatge que té és que són fonts. O sigui, ell tracta directament amb fonts. Té la ideologia que té, i això es nota, però bueno, és una visió que, a més, que és barata, que és fàcil, això suposo que qualsevol biblioteca hi serà. Per això us ho aconsello. Les Fontes són molt difícils de trobar, si les trobeu són cares, és un rotllo, perquè són edicions molt documentades, molt erudites, això no. Això està fet pensat com a divulgació. Per tant, com a divulgació és vàlid. També entre les fonts antigues n'hi ha una que és especialment conflictiva. N'hi ha una que és especialment conflictiva, Liante i tot el que vulguis, que és l'hora marítima de Vier. L'hora marítima de Vier està traduïda per la Fundació Bernat Metge, hi ha una versió molt bona de la Fundació Bernat Metge, i és un dels textos més importants en la part més antiga de la història antiga de la península. L'hora marítima, però s'ha de saber què és. L'hora marítima és un llibre escrit per un tal Avier, Rufo Festus Avier, que és un autor literari del segle IV després de Crist. L'autor és molt tardà,
I aquest autor, el que va fer, va escriure un periple de la Mediterrània per un amic seu que havia de fer un viatge per tot el Mediterrani, li va voler escriure un periple, és a dir, una obra en la qual explicava el que hi havia des de... Però és un periple poètic. És un periple que la clau és poètica i aquí està el fumut o el curiós de la història. I és que hi ha qui suposa que es va documentar amb autors anteriors. És a dir, que es va documentar fonamentalment amb un paper edible, és a dir, una descripció de la zona feta per un massaliota, feta per un habitant de Marsella, en el segle VI abans de Crist, i complementada amb geògrafs grecs que s'han perdut. És a dir, la visió o una determinada visió que hi ha és que el text aquest sí que és del segle IV després de Crist, però que estaria documentat amb textos perduts del segle VI abans de Crist. Del segle VI abans de Crist són 1000 anys abans de Crist. Per tant, hi ha autors que li donen una gran validesa, que consideren que és una font inestimable de com estava la costa espanyola. Bueno, el periple està incomplet, però la part de la costa mediterrània d'Espanya hi és tota. Per tant, el problema és què és això? És poesia pura i dura? Hi ha una base real del que coneixien els grecs del segle VI? O simplement és una passada, és una anada d'olla del senyor Amiens dels Nassos. Doncs aquí teniu una altra versió de l'hora marítima d'Amiens i aquí la descripció de la costa que, segons s'interpreta, seria com estava la costa al segle VI abans de Crist. És una font enormement indiscutible. Segons Adier, hi ha colònies gregues per tot arreu. Un dels problemes que ha generat més conflictes és la quantitat de colònies gregues que Adier diu que hi havia. No, o sigui, de colònies gregues a Hispània, a la península n'hi ha dues que s'han trobat. Un és Empúries i Roses. Empúries i Roses i Roses a dues terres. Perquè Roses sí que s'han trobat restes, però s'han trobat restes que estan a la zona del castell de Roses. Hi ha un gran castell, que òbviament el castell es va fer en pedra de la colònia. Per aquest castell van desmuntar tota la colònia i van utilitzar la pedra. El que es conserva, hi ha alguna resta, però no. Bé, i finalment hi ha un altre problema, que és la historiografia cristiana. Arriba un moment, quan el cristianisme s'imposa, que reescriu tota la història. Tota la història és reescrita absolutament i especialment hi ha Orosi, que és un dels grans escriptors del món antic, que era hispà i era conegut, company i auxiliar d'alguns dels màrtirs més importants. Aleshores, hi ha, en un moment determinat, hi ha una reescriptura completa de la història. Tota la història es considera que havia treballat molt amb Sant Agustí de Hipona, Orosi, el de la ciutat de Déu i aquestes coses, i la història es reescriurà absolutament sota una altra clau ideològica completament diferent. Aquí teniu el llibre d'Orosi. És Orosi el que diu que Constantí és el més mejor del món mundial, que hi ha tota una història fins a Constantí i després de Constantí. Hi ha una reescriptura completa, és a dir, que els factors ideològics compten. I finalment hi ha Isidor de Sevilla, que torna a ser una altra reescriptura completa de l'història. Una clau completament diferent, aquesta vegada sí que nacionalista, i ja parlarem en su momento, sí, bé, les coses comencen, el que es coneix com la... hi ha una primera fase entre la prehistòria i la història, que és la protohistòria. La protohistòria és aquest període amb el qual es comença, del qual o bé hi ha informació històrica, és a dir, hi ha textos, però no directes, o bé hi ha textos, però no es poden desxifrar. En el moment en què hi ha textos directes desxifrats, és història. En el moment en què no hi ha textos, és prehistòria. Però hi ha un camí, hi ha un pas entremig, que és quan hi ha presència de textos indirectes, és a dir, fonts gregues o llatines que parlen d'Hispània o fenícies. Per tant, sí que hi ha un coneixement a través de textos, però no és directe, o hi ha textos i no es poden desxifrar, cas de la cultura ibèrica. Per tant, és a dir, entre prehistòria i història, probablement dit, hi ha la protohistòria, que és amb el que es començaria la matèria. Bé, aleshores, cap a finals del segon mil·lenni abans de Crist, és a dir, cap al 1200 abans de Crist, aproximadament, hi ha una sèrie de canvis absolutament fonamentals dins de tot el Mediterrani, i aquests canvis fonamentals dins del Mediterrani afectaran també profundament a la península Ibèrica. A la península Ibèrica hi ha diversos factors. Un és el bronze atlàntic, és a dir, hi ha unes cultures a la zona de l'Atlàntic que tenen unes relacions comercials amb Bretanya, amb Gran Bretanya i el nord d'Alemanya. Això tindrà una enorme importància perquè Galícia, Bretanya, Gran Bretanya i en part el nord d'Alemanya hi ha mines d'estany. L'estany en aquesta època té una extraordinària importància. És un metall caríssim i és un metall enormement buscat. És un metall caríssim i enormement buscat, perquè suposo que us sona que el bronze és no és un metall que es trobi a la natura. És una reacció, és de la barreja de dos metalls, coure i estany. El coure és abundós, el coure n'hi ha quasi per tot arreu, però l'estany és molt rar. Aleshores, si vols tindre bronze, has de tindre estany. I estany n'hi ha molt poc, i especialment en el proper Orient n'hi ha poquíssim. I aquí, a tota la façana atlàntica, incloent fins a Huelva, hi ha una cultura que sembla que està basada en l'explotació i el comerç de l'estany, amb la comercialització i l'exportació cap al proper Orient. Per tant, aquesta és una zona que crida enormement l'atenció del proper Orient. De totes formes, la península Ibèrica històricament ha estat una zona d'una enorme riquesa en metalls. I aquesta enorme riquesa en metalls sembla que havia portat a que prospectors de metalls, aquella gent que buscava metalls des del proper Orient, anessin acostant-se a la península Ibèrica. Sembla ser que hi ha una gran cultura, que no sembla ser, que és la cultura de l'edat, que sembla que ja està vinculada a prospectors de metalls del proper Orient, i sembla també que els micènics s'havien acostat a la península Ibèrica. S'han trobat dos fragments de ceràmica micènica a la península Ibèrica, el qual sembla indicar que hi podia haver hagut un comerç entre la península Ibèrica i el Mediterrani oriental des de molt antic. La cultura... Sí, això és Múrcia, a Alacant i Almeria. El Argar, el Falafita, que és el Almeria. El poble de l'Argar, que és el que dona nom a la cultura. Bueno, es desenvolupa, per tant, entre el 1700 i el 1250 o 1300, una rica cultura hi ha vinculació amb el proper Orient i que és una cultura que està molt vinculada a la prospecció de metalls, a la recerca de metalls. No sé si us sona com a curiositat, el que va descobrir aquesta cultura era un enginyer belga, uns enginyers belgues, el germà Siret, que van ser enviats per buscar coure a Almeria, a Múrcia, etc. Aleshores, clar, ell buscava coure. On deia aquí a coure, ja hi haurà. Aquí a coure, ja hi haurà. És a dir, va vincular clarament i indiscutiblement la cultura agrària amb el coure, amb l'explotació del coure. Per tant, hi hauria aquesta primera cultura. Després hi ha en paral·lel una altra cultura que és el que es coneix com el Gros Atlàntic, que és del que parlàvem abans, que es donaria una mica més tard, entre el 1550 i el 1153, i que sembla que la seva front bonus de la vida era la recerca de l'estany. La recerca de l'estany perquè es dona a tots els llocs on es produeix de forma natural a l'estany. Sembla que fins al 1000, aproximadament, abans de Crist, hi havia una activitat enormement intensa comercial per tot el nord, per l'Europa Atlàntica, que es desenvoluparia amb uns vaixells d'aquest tipus i que tenia com a finalitat comerciar amb aquest metall. Bueno, aquesta cultura acaba donant lloc al que es coneix com el bronze del sud-est, que és una aplicació del bronze atlàntic que es dona a Huelva, al sud de Portugal, a l'Algarve portuguès, etc. I d'aquesta cultura s'ha trobat, i això tindrà una enorme importància, se la coneix fonamentalment per armes de bronze i sobretot per el que es coneix com el hallazgo de la Vía de Huelva. És a dir, sembla ser que es compraven armes de bronze ja amortitzades, ja que no tenien una norma, que no estaven en la seva millor condició, i es portaven cap a Huelva, i a Huelva probablement es conill. I es va trobar el que es coneix com el hallazgo de la Vía de Huelva, que és una balsa que va naufragar carregada d'armes de bronze, que anava a la zona de Huelva. Bé, això és el panorama que hi havia a la península aproximadament cap al 1000 abans de Crist. Cap al 1000 abans de Crist es produeix un canvi radical. El canvi radical porta a l'aparició d'una cultura nova, que és la cultura del ferro. La cultura nova, el ferro, arriba per dues vies. Una, a pobles indoeuropeus, el que es coneixen com els camps d'urnes, que arriben de centre Europa. No sé si us sona, però en teoria el ferro està associat a les cultures indoeuropees i tindria dos orígens. Un seria Àustria-Hongria, d'on s'estendria per tota Europa, i l'altre seria el Molí. Són dos orígens del ferro, en principi diferents, si estan connectats no se sap com, però aquests pobles que tindrien el seu origen a Àustria-Hongria, a la regió de Salzburg, es diu, són pobles nòmades que entrarien a Catalunya i a la vall de l'Ebre cap aproximadament al mil. Però, per un altre cantó, apareix a la zona de Huelva i de Cádiz, apareix també el ferro, un ferro que té un origen diferent i una cultura molt més rica i molt més desenvolupada. Les fonts diuen que al 1200 els fenicis funden dues colònies en l'extrem occidental, fundant la colònia de Càdiz i la colònia de Lissos. És a dir, perquè els fenicis de cop i volta al 1200 se'n van a l'altre punt del Mediterrani. Què els porta? Per què? La resposta sembla òbvia, els matalls. Sembla que compren estany, van a la cultura del bronze atlàntic, van a l'extrem del bronze atlàntic per aconseguir estany i comencen a explotar els jaciments de Rio Tinto, els jaciments de coure i plata de Rio Tinto. No sé si algú sona, però Rio Tinto és una de les mines més importants. És una mina brutal. Espanya se la va demanar a la seva mica. Això ja és mica, però si van aixecar la mina de mala manera. Però és una explotació, és una de les més riques del món. Encara s'ho exploten ara les coures, però durant molt de temps va ser la mina de plata. I és riquíssim. Sí, Espanya és extremadament rica en metalls. Bé, aleshores, primer sembla ser que els fenicis s'instal·len per comprar estany o per comprar objectes de bronze per fondre i fer-ne objectes d'estany, però a poc descobreixen les possibilitats, sobretot de Rio Tinto, i sembla que a partir d'aquest moment els fenicis començaran a interessar-se i establir-se en el sud de la península. Per tant, cap al 1000, quan apareixen els fenicis, hi ha tota aquesta àrea del bronze atlàntic, hi ha la cultura dels temps d'urnes i cultures que estan molt més endarrerides. La cultura dels camps d'urnes es diu de camps d'urnes perquè són pobles nòmades que incineren, com els indoeuropeus, els morts, i el que fan quan incineren un mort és caven un forat a terra, posen la urna, la tapen i se'n van. Per això d'aquí ve el nom de cultura dels camps d'urnes. Paral·lelament a això, hi ha una altra cultura que també apareix cap al 1200, que és la cultura talaiòtica, que es dona fonamentalment a les Balears, que tampoc té massa incidència. I quan entra Espanya, quan entra la península ibèrica, em sembla que jo també tinc la invitació de l'Espanya, que no és Espanya, però la península ibèrica, però és Portugal també. És a dir, realment hi entra igual. Per tant, però és... Això seria Espanya.
No Espanya, Espanya és una altra.
Sí, però Espanya és un país.
La paraula Espanya.
Però Espanya és una paraula. Espanya sí, però no és Espanya. És diferent. Els portuguesos dubto que estiguin molt d'acord. Els portuguesos dubto que estiguin molt d'acord. Però això és Hispània, quan ha arribat ha format un país. Però quan és aquest país ja no hi ha Portugal. Portugal se separa d'Espanya a l'edat mitjana. O Portugal se separa de Castella a l'edat mitjana. Clar, és que s'ha de fer res. S'ha d'anar amb certa cura històrica. Si es fa història, s'ha d'anar amb cura història. I els portuguesos, ja dic jo, que no els hi agrada gens, tu vés a Portugal i digues que allò és Espanya. S'emprenyen, però molt, eh? És a dir, no és Espanya. Pot ser Hispània, i tampoc és Hispània, però és la península ibèrica. La península ibèrica, si prens un topònim, ho veurem, clar. Espanya és Espanya. Espanya no se sap... Espanya sembla ser que l'Ina és Espanya. Sembla ser que és fenici, però que designa, i és Espanya, i designa a tota aquesta zona. Fonamental, igual que Ibèria, designa la zona del riu Iba, del riu Ebre, a l'Iberus, que és a l'Ebre. Per tant, s'ha d'anar en compte, perquè això sí que és, si hi havia més portugues, no sé.
Jo no sé si com és portugal, però algú com és portugal. I per exemple, no sé si és
portugal. Però com una patada, seria el que? O sigui, és o sigui, els espanyols normalment ignoren els portuguesos. Però els portuguesos odien els espanyols. És una relació típica del país gran i el país petit. El país gran ignora el petit, però els petits estan emprenyats. I estan molt
emprenyats.
Però sí. Eso lo digo los hijos íntimos, pero sin decir papá, vaya bé, aleshores continuem amb això. Els fenicis, per tant, a partir del 1200, segons la tradició, comencen a expandir-se i el primer que fan és expandir-se al nord d'Àfrica i a Càdiz, al nord d'Àfrica i a la península Ibèrica. I per què? I sembla evident que el que els porta és el que els havia portat durant el bronze de l'edat i el que els havia portat al final del bronze atlàntic, la recerca dels metalls estratègics, dels metalls que necessitaven per comerciar en el proper Orient. Fenícia, aquesta regió que s'instal·larà a l'extrem occident, que s'instal·larà, que crearà unes colònies i que a partir d'aquí tindrà una relació enormement intensa, té també una història una mica peculiar. Fins al 1100 hi ha una dependència clara d'Egipte. A partir de la invasió dels pobles del mar, deixa de tindre una dependència política d'Egipte, però mantindrà una dependència econòmica i una dependència comercial amb Egipte. Després, cap al 800, serà conquerit per Assíria. I al ser conquerit per Assíria, això implicarà l'expulsió d'una gran quantitat d'habitants de Fenícia que s'instal·laran o bé a Cartago o bé a les colònies del sud de la península Ibèrica. I durant la primera fase, les ciutats principals són Biblos i Ugarit. Durant aquesta fase, la ciutat de Sidó és la més important i després ho serà Tir. Sembla que els que funden Càdiz són tiris. Venen de la ciutat de Tir, això és l'origen dels fenicis, que acabaran instal·lant-se a Occident. Aleshores, aquesta gent que ve del proper Orient, que ve del que és la Síria històrica, s'instal·larà a Occident, s'instal·larà a una part important a la península Ibèrica i tindrà un desenvolupament cultural peculiar. El desenvolupament cultural que té és el que es coneix com el període precolonial abans del 1100. És un període discutit, es discuteix si de debò hi ha presència fenícia a la península, si és presència permanent o si són naus que de quan en quan arriben a la península per comerciar. Avui en dia sembla difícil de discutir que hi ha una presència precolonial, i que hi ha una presència esporàdica, difícil de precisar amb quina intensitat, però que hi ha una presència oriental, sigui fenícia, sigui micènica, sigui egípcia, o dels tres al mateix temps, però sembla que això explicaria la cultura de l'arcat, explicaria també part del desenvolupament de la cultura del bronze atlàntic, presències més o menys esporàdiques, però que a partir del 1100 aquesta presència deixa de ser esporàdica. Aquesta presència és ja amb assentaments. Sembla que hi ha població procedent de Fenícia que s'instal·la en el sud de la península Ibèrica i que començarà a aportar una activitat econòmica i una activitat comercial de llarg abast. I, a més, modificarà profundament la població de l'entorn. És a dir, portarà la cultura del ferro, portarà la ceràmica de torn, portarà els forns per coure la ceràmica, probablement portarà el desenvolupament de la joieria, porta possiblement l'escriptura, aporta de forma natural una gran quantitat de canvis a la societat perifèrica. La societat perifèrica, que és la societat de Sevilla, de Càdiz, de Huelva, de l'Algarve i, en menys mesura, del que avui en dia és Extremadura. Sobretot de Badajoz. Bé, a partir del 800, la cosa canvia. Sembla ser que els fenicis emigren de Fenícia per la pressió dels assiris i s'instal·laran per tot el Mediterrani. Ja no exclusivament al sud de la península, és l'època de la fundació de Cartago, hi ha una migració, sembla, que comença a ser important. Ja no són petits nuclis, petits centres comercials, sinó sembla que es comencen a formar ciutats i el fenomen de culturació de l'entorn al món. No està clar, això és lliurement, se suposa que hi ha més o menys intenses. Normalment tots els processos colonials en el món antic són iguals. És a dir, s'instal·la un grup d'homes, aleshores aquest grup d'homes negocia amb l'entorn. L'entorn pot acceptar que s'instal·li, aleshores els donen unes terres i ve més gent, o aquest entorn pot enfrontar-se amb ell i hi ha una guerra. Doncs normalment la segona fase és que es casen amb gent amb els terres. És a dir, compren o roben dones i nens i creen la colònia. En el món antic, aquí no hi ha prou documentació per saber-ho. Segur que hi va haver un conflicte. Ara, si va ser fonamentalment pacífica o no...
Com es veu, és un espai comercial, que no...
Sí, són comerciants, però el tenien malalta, quan volien. Sí, sí, que els seus objectius fonamentals eren el comerç, això està clar. Però clar, quan tu tens un comerciant al costat que s'enriqueix i tu consideres que és a costa teva, és molt fàcil que li anem d'estat. I l'altre és molt fàcil que li anem d'estat. Sí, no hi ha molta documentació, però hi devia haver algun conflicte. Bé, entre els 700 i els 600... Per anys de ser, el primer contacte està en Sant Vicenç. Sí, però... Sí, traen los dioses de Genil, pero tampoco está muy claro, ahora lo veremos en dónde se instalan, en el Golfo de Cádiz, eso está claro. Pero la topografía del Golfo de Cádiz era muy distinta en la antigüedad que en la actualidad. El mar entraba muy adentro del Golfo de Cádiz. Entonces es muy discutido si es el castillo de Doña Blancas, hay discusiones sobre cuál es el primer establecimiento. Sí, se han encontrado pequeñas estatuillas y se ha encontrado pinturas en roca, pinturas de barcos en roca, pero que es muy difícil de fechar exactamente. Igual que en Cádiz las fuentes insisten que se instalan en el 1200, lo más antiguo es del 900. Se ha encontrado. Pero eso no quiere decir que no haya, porque además Cádiz, si lo conoces, claro, es una isla en donde todo está perdonado. Excavar Cádiz, o tiras una bomba atómica, o... Claro, entonces, y también se discute mucho, se sabe que había uno de los principales templos del mundo fenicio y romano, que era el Templo del Mercat, que se sabe cómo funcionaba, se sabe que tenía sacerdotes egipcios, se ha relacionado mucho con el Templo de Salomón en Jerusalén,
se sabe que era un templo riquísimo, pero nadie sabe que está bien. Los ingleses tienen que estar hacia la alta con los monjas. Es que la ideología afecta. Hay quien dice que estaba en Cali mismo, también la topografía de Cali ha cambiado mucho. Las dos islas que forman Cali, Cali del León, ha cambiado. Y lo más antiguo, esto hasta además son 200 años.
No, las ojos, o sea, no,
por otro lado, Tartesos.
Tartesos y al menos la Avié. Cagaba que no tenía. Avié es un liante. Bueno, aleshores, això, entre els 700 i els 600, hi ha la població que ha migrat entre els 800 i els 700, es barreja amb la població autòctona i creix moltíssim. Als 600 les coses tornen a canviar profundament. Les coses tornen a canviar perquè la ciutat de Cartago adquireix molta importància i sembla, no sembla, és cert, hi ha enfrontaments entre Cartago i els fenicis de la península. Els fenicis de Càdiz, especialment el que es coneix com el Círculo del Estrecho, el que Tarradell va anomenar el Círculo del Estrecho, sembla que els cartaginesos, que els fenicis de la península, controlaven l'accés a l'Atlàntic. I l'accés a l'Atlàntic es donava a les Mariques. Sembla que els cartaginesos també volen anar a l'Atlàntic, i els altres també volen anar. Eren fenicis iguals, clar, sí, però la relació que hi havia entre ells... Exacte. És a dir, sí que són d'origen fenici, però tenen interessos diferents. Aleshores, sembla que entre els 600 i els 200 hi ha dos blocs fenicis. Els cartaginesos estan establerts a Eivissa. A Eivissa hi ha una primera fundació que és fenícia, però hi ha una segona fundació, el 654, que és cartaginesa. Sembla que els cartaginesos són fora els fenicis. No sé si coneixeu Eivissa. Hi ha una primera fundació a Sacadeta, i que és fenici. Després els cartaginesos s'instal·len a Dal Salina i fan fora. No, o sigui, els fenicis tots són originaris de la fenici. Però uns s'instal·len a Cali i al sud de la fenici. Aquests venen de Tarragona. Però també els que s'instal·len a Cartago venen de Tarragona. Venen del mateix lloc.
Els
cartagoneses, que si canvieu la vera, doncs s'estan a l'Eivissa. Ah, sí, els cartagonesos són els que aniran a l'Eivissa i faran fora el primer estigui durant l'any. Sí, sembla que hi ha un conflicte evident entre fenicis de Cartago i de Càdiz, fonamentalment. Aleshores, hi ha això. Els fenicis de Cartago també tenen presència a Hispània. Tenen a Bària, que és Villaricos, tenen, després crearan Cartagena, Cartagonova, i Eivissa són cartagineses. La resta continuaran sent fenícies. Fenícies vinculades entre elles amb el que es coneix com el cercle de l'Estret, que també inclou a l'Ixus i també inclou a les colònies del Nord d'Àfrica, que formen, són el mateix. O sigui, també no sé si coneixeu el Nord d'Àfrica, però també hi ha Lixus, hi ha Mogador, que era una illa, que també tenia... També s'instal·len a tot l'estret, als dos cantons de l'estret. Els púnics són els de Cartago. Els púnics són cartagineses, però no són dues etnies diferents, són la mateixa etnia.
Exacte, tots tenen la Fenícia, però clar...
Però tenen interessos que ja no són els mateixos, que durant un període sí són els mateixos, però arriba un moment que els interessos dels uns i els interessos dels altres que divergeixen. Sí.
Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.
Les dues famílies.
Clar, és com a la direcció. Els atenesos són vells, sí, els espartans són vells, sí.
Sí, clar.
I normalment els de Càdiz o els dels Trep se'ls diu fenicis. Se'ls continuarà dient fenicis fins al final. Els púnics, el nom de púnics ve del llatí. Els llatins els anomenen púnics. El nom de fenicis ve del cananeu. Aleshores, bueno, tenen el mateix origen, però és que això és com els atenesos són grecs, sí. Els espartans són grecs, sí. Però van a parlar. Sí, sí, tartessos ja hi arribarem, ja hi arribarem. Bé, el 200 hi ha la segona guerra púnica, els romans guanyen i els romans ocupen la península ibèrica completament. O millor dit, comencen a ocupar-la. Però això no vol dir que els fenicis desapareixin. Els fenicis continuen mantenint-se i es mantindran durant molt de temps. Fins i tot en època de César, els fenicis de Càdiz tenen una enorme influència. El que finança César són els fenicis de Càdiz, que són fenicis i que tenen noms fenicis i religió fenícia. I això és el que es coneix com el període neopúnic, que els romans són els que manen, però això no vol dir que s'extermini ni la religió, ni la cultura, ni la llengua dels fenicis, que es continuaran mantenint. Bé, aleshores, els fenicis aquests que s'instal·len primer a la zona de Càdiz-Huelva, tota aquesta zona, i Algarve, tota aquesta zona que és el lloc on s'instal·len, a poc, i sobretot a partir del 800, comencen a establir colònies, comencen a establir centres pràcticament per tot el litoral mediterrani. Hi ha una quantitat brutal de colònies fenícies, sembla ser que a partir del 800, a partir de la conquesta síria, es trasllada aquí una part important de la població. Aquesta part important de la població es barreja amb la població autòctona i venien amb uns vaixells com aquests, que seran conservadors, els de Mazarrón, i aquí es comencen a instal·lar. Aquesta nova població estarà fonamentalment per la costa de Màlaga i Granada. El litoral de Màlaga i Granada també, no sé si se sona, però a dos per tres hi ha una colònia. S'ha calculat que cada 15 quilòmetres tenia una. D'aquestes se n'han excavat algunes, unes altres no. Això es coneix via arqueologia, però n'hi ha moltíssimes. La més important probablement és Toscanos, la més important perquè es cau de la mà. Perquè això costa diners i recursos. Algunes estan sota ciutats perquè, clar, això és una zona avui en dia molt urbanitzada. Llavors, clar, això és la Costa del Sol. És a dir, el terreny a la Costa del Sol no és barat. És a dir, com li dius tu al propietari, miri, això ara li queda expropiat perquè hi ha una colònia de fàmicia. Clar, hi ha molts interessos creats. Imagina't que tu tens un terreny a la milla de oro i que té l'oportunitat de dir, no, fota. No és baladí. Bé, aleshores, les fonts escrites sobre la colonització fenícia és Estrabó, la Bíblia, diferents, que la Bíblia parla també d'un tema que són el que anomenen les naus de Tarsis que s'han vinculat amb Tartessos, s'han vinculat com les naus que anaven des del proper Orient fins a Tartessos, i els autors romans, Plini, Patercul, Mela, etc., que són els que us dic ara. El període precolonial. El període precolonial és el que està vinculat a aquest comerç que es comença a descobrir que hi havia en el Mediterrani anterior al 1200, vinculat en gran part amb els micènics, o que l'element més conegut és la vinculació amb els micènics, però probablement hi havia més individus que participaven d'aquest comerç. Hi ha uns derelictes santuaris relíquies a través dels quals es pot seguir com era el comerç en aquesta època, i se sap que un dels objectes més buscats i utilitzats en el comerç, probablement fins i tot com a moneda, és això, que són peces de metall. Són peces de coure o d'estany, que aquests es trobaven fins a Egipte, es troben peces d'aquest tipus. Els primers establiments. Els primers establiments, hi ha les fonts que atribueixen la fundació de Cadi al 1200. Sembla ser que hi ha altres fonts que rebaixarien la fundació cap al 1100 i indirectament sí sembla que hi ha un impacte de fenicis en el sud de la península a partir d'aquesta època, però que a partir del segle IX hi ha materials fenicis trobats a Càdiz, al Teatro Cómico i a les voltants de Càdiz, i a partir del segle IX abans de Crist, és segur que hi ha establiments, hi ha poblats fenicis a la península Ibèrica. I, segons les fonts, la primera colònia va ser Càdiz. El primer establiment va ser Càdiz, però Càdiz és un establiment, és un lloc molt complicat. És un lloc molt complicat per escalar, en primer lloc perquè les línies de la costa han canviat enormement. Sembla ser que antigament tot el golf de Càdiz era mar, que el mar arribava per tot arreu, que hi havia una antiga illa que avui en dia està completament unida al continent, i la ciutat de Càdiz, pròpiament dita, que la topografia també ha canviat enormement. És molt difícil de saber com havia estat la ciutat de Càdiz en el 1100 abans de Crist, i a més, la ciutat de Càdiz a l'actualitat és inescalable. Inescalable, tot el pilotonat és una illa i una canilla i està tot, és impossible escalar. I també s'ha trobat una sèrie de pintures que mostren els vaixells que se suposa que eren els vaixells que s'utilitzaven en aquesta època. Aquí podeu veure l'evolució, la suposta evolució de la línia de costa. La línia de costa, això seria el 4500 abans de Crist, el 1000 abans de Crist, suposo que ho sabeu, el 2003, el 2003, és abans de 1950. Els grans trets. Això és quan van arribar els fenicis, se suposa que la topografia era aquesta, això seria el canvi d'era i això el 1000 en època islàmica. Per tant, la línia de costa ha canviat moltíssim, és molt difícil de saber exactament com funcionava. Tota aquesta badia estava inundada per el mar, des del que es deia, i aquí pensa que els primers establiments es van fer per aquí o per aquí, però... impossible de treure'n l'aigua actual. Aquí podeu veure la illa de Càdiz, la ciutat de Càdiz de l'actualitat i la superposició del que es pensa que havia estat l'antiga topografia de Càdiz, amb dos temples, el temple de Baal i el temple d'Astarte, i falta el temple de Melkart, que era el temple més... Sí, això és el que hauria estat la ciutat. I l'obra per ell, sí. No, és a dir, són suposicions, tots són suposicions. Bé, això seria una reconstrucció del Càdiz del segle, ja en època romana, l'antiga ciutat estaria situada aquí.
Seria com la punta, ja.
Sí. Bé, els assentaments sistemàtics, ja més o menys ja ho havíem vist, a partir del 800 comença a haver-hi una evidència de que hi ha una gran quantitat de gent que s'instal·la a la península Ibèrica i que el que porten, per el que se sap, que porten és la ceràmica d'engalba vermella, ous d'estruç, els ous d'estruç que tenien una enorme importància, òbviament els ous d'estruç són d'importació, ous d'estruç, suposo que no sabeu per què. Es posaven les cendres dins de l'ou, igual que l'ou de l'ou sortia el pollet d'estruç, es creia que sortiria el pollet d'estruç. Bueno, és a dir, aquí sí que comença a aparèixer una gran quantitat d'objectes, per tant hi ha la certesa de que hi ha una població d'origen oriental important. Bàsicament, aquestes poblacions tenen sempre la mateixa tipologia. Estan molt a prop de la desembocadura d'un riu, normalment en una illa o una petita elevació al costat de la costa, i al costat tenen un turó que s'utilitza com a necròpolis. I normalment busquen que hi hagi un riu a prop perquè el riu els proporciona aigua, que estiguin aïllats per defensar-se, hi ha problemes militars, segur. Busquen llocs molt fàcils de defensar i que tinguin un riu també que els permeti una penetració cap a l'interior. Això és unes troballes de Càdiz que demostren que hi havia hagut que la ciutat fenícia és real. Això, com podeu veure, està plegat de colònies fenícies i arriben fins a l'Ebre. Es incineren, els morts normalment es incineren. Els sacerdots sembla que els inhumaven. Sí. Els morts, els sacerdots, hi ha determinats personatges d'un extraordinari, sembla ser que són molt especials i s'associa als sacerdots, als inhumans, però normalment incineren. Llavors, fixeu-vos-hi, per la desembocadura del Tajo, hi ha una quantitat enorme de colònies, d'establiments fenicis, que no solament és que vingui gent, sinó que aquesta gent que col·labora amb els indígenes es barreja amb els indígenes i els indígenes van adoptant tots els progressos tècnics que els venen del poble. Tots els progressos tècnics van, d'alguna manera, es van traspassant i això canvia profundament la cultura autòctona. Això són gerres que són per enterrament, això és el tipus típic, és a dir, una petita illa o un petit turó amb un riu a prop i un turó per als enterraments. Això és l'establiment típic. I normalment sembla ser que buscaven una platja perquè els vaixells els treuen. Jo no sé si és la zona, però les platges del sud, jo ho he vist com encara ara les barques les treuen. Les barques, quan després de fer-les servir, les treuen i les deixen a la platja, encara és el que feien aquí. Aleshores, això, a partir del segle VII hi ha un establiment bastant massiu de fenicis. Porten unes religions completament diferents, porten unes religions orientals, porten el culte del cap, a Baal, Astarté, i a més a divinitats de tipus egipci. No sé si us sona, però Ibiza significa la illa de l'Est. El nom d'Ibiza és la illa de l'Est, la illa del déu Vest. Sembla que estava consagrada al déu Vest. Ibiza, a més, és terriblement interessant perquè Ibiza, no sé també si algú us sona, no en parlarem, però a Ibiza s'han fet estudis d'ADN de la població ibicenca actual i té paral·lelismes molt directes amb el dia. És a dir, encara avui en dia tenen una arrel fenícia important. I això sense pensar. Ja la bomba.
No,
hi ha mayor no. No, Eivissa. És exclusivament Eivissa. Perquè Eivissa és una illa petita que hi van molts, expulsen la població originària i la població ha continuat mantenint un component. Sí, és una illa molt petita, molt tancada, o ha estat una illa molt tancada fins als anys 60. Des dels anys 60 és molt més. Però, bueno, però en principi, això, porten unes divinitats totalment diferents de les que hi havia a la península. Es crea un temple que tindrà a tota l'antiguitat un prestigi enorme, que és el temple de Melkart, o el que els romans anomenaven a l'Hèrcules Gadità. I això, on estava el temple de Melkart, que era un temple això, increïblement prestigiós en el món antic, ja per tots els gustos. Curiosament, els anglesos creuen que estava a Gibraltar. I aquí diu que estava a Cali. Sí, s'ha trobat, n'hi ha alguns, però que no arriben més enllà del segle IX. I no són els més importants, sí que n'hi ha. Hi ha poca cosa, clar, que dic, quan un edifici cau o quan s'aprofita. Clar, però és una cosa que no pot ser planificada. Tu no pots dir escalar aquí, perquè escalar aquí hi ha dos llocs aquí. Sí que es pot aprofitar en algun moment, però... I això seria una reconstrucció del temple aquest, que sembla ser que tots els comerciants fenicis donaven una part dels beneficis al temple i que havia arribat a acumular un tresor brutal, el temple, els objectes que són... Sí, però clar, però tot... Clar, però és una barreja de temple egipci i de temple de Salomó a Jerusalem. Perquè el temple de Salomó a Jerusalem es descriu com que hi havia un mar de bronze i això és un altar de tres. Tot és inventat. Li podeu posar el que vulgueu. I aquestes estatuetes que es troben amb freqüència, el problema és que són interessants. El problema és que tanto pueden ser del 1500 como del 700. Esto no hay quien lo feche. Este es un apta egipcio, claramente. O sea, hay divinidad. Y si os fijáis, esto es egipcio. Este es Osiris. Este va disfrazado de egipcio con el faldellín, con la doble corona. Hay una influencia egipcia evidente. Y en Cádiz siempre hubo una influencia egipcia fuerte, siempre en la antigüedad. Bueno, la economía de los fenicis. La economía de los fenicis está basada fundamentalmente en la extracción de metales. Hi ha una voluntat clara d'extreure metalls i d'exportar-los cap al proper Orient. En un primer moment sembla que la cosa és estany. Després serà coure. Rio Tinto és especialment ric en coure. Però cap al 900 aproximadament sembla que el que els interessa extraordinàriament és exportar plata. I exportar plata fins a l'extrem de que la plata es convertirà al proper Orient tenia molt poca plata. I cap al 950, al proper Orient hi ha una abundor de plata desconeguda que no hi havia estat mai abans i que no tornarà a ser. No sé si algú hi sona, però els faraons egipcis es van enterrar les copes d'Egipte no té plata. Hi ha una abundor entre el 900 i el 850 o el 800, hi ha una abundor de plata enorme i sembla ser que tota aquesta plata ve d'Hispània. És a dir, insisteixo, Hispània durant tota l'antiguitat serà serà considerada molt rica en metall. Serà considerada extraordinàriament rica en metall. Quan els cartaginesos s'instal·len a Cartagena, s'instal·len a Cartagena per les mines de plata de la zona de la Unió. A la Unió hi ha unes mines de plata riquíssimes. I els romans, a Espanya, els importa un carajo. Però a León no.
Però
a León no. Van arrasar-la. Però a León hi havia molt or. Els romans van extreure una quantitat d'or brutal de León, fins i tot van arrasar muntanyes senceres per buscar or. I en els romans el que els interessa a Hispània és León, i no per el motiu. S'interessa León per l'or. I l'únic lloc on s'instal·la una legió a Espanya és a León. Em diràs, què fa una legió a León? I l'única que hi ha a Espanya, la sèptima rèmina, a León. Per què? Per l'or. No és per xulis.
Que també.
Els interessa més l'or. Bé, des de sempre, tota l'antiguitat, per Hispània, Hispània està associada als metalls, a la riquesa brutal en metalls. Aleshores, no, si no s'interessava, clar, però no hi havien arribat.
No
ho sabien. No ho sabien, clar. Si ho haguessin sabut, sí que no hi interessa. Els romans, no, els romans estan a Roma. En aquesta època estan a Roma. Això és molt abans dels romans.
No,
això és de la zona romana.
Això és de romans.
No, van conquerir, però els romans anaven fletxados per... Sí, però ja sabien. Encara no, però ja anaven a Espanya por la plata. Por la plata porque los cartagineses sacan una cantidad bestial de plata de la Unión, pues después de la Primera Guerra Púnica, Roma impuso un tributo agradable que creían que no lo pagarían nunca. Eso es imposible. Los cartagineses fueron las minas de la Unión, sacaron plata y les dieron a todos los indios que es el cambio, idiotas, y los romanos pensaron, ¿de dónde han sacado la plata? ¿De dónde han sacado? Hasta que fueron y se quedaron con la plata. Y luego descubrieron el oro, y los romanos eran unos expoliadores bestiales, pero lo saqueaban todo. Cuando lleguemos a la colonización, a los indígenas les sacaban la plata y el oro, más o menos al mismo nivel que los españoles. Los el nivel era ese. Bueno, entonces, continuem. Amb què es pagava això? Es pagava amb patades, però també es portava vi, es portaven perfums i joies. Hi ha la seguretat de que el vi va arribar a Espanya amb els fenicis. El vi, com tots els alcohols, és un dels primers productes d'intercanvi entre colonitzats i colonitzadors. Perquè el vi, com suposo que tothom sap, el que fa és canviar i crear addicció. Aleshores, un cop has agafat addicció, suposo que tots els pel·lícules de l'Oest té mal vist. El vi de vent, sí. Primer porten vi, produït al vient, després portaran la vinya, probablement porten l'olivera o desenvolupen l'olivera i sorprèn de seus temps porten la gallina. Les gallines són d'olivis de gallina. Què s'hi farà? Tot no, però quasi tot.
Els regins són els que no hi ha res.
No, no. No, no, no. Que no hi ha res.
Això. Que no hi ha res.
Bé, aleshores, en principi, la xarxa comercial és això, metalls a canvi de productes de molt luxe. Posteriorment, el que es farà és es produirà productes de gran valor afegit a la zona fenícia de la península Ibèrica i s'exportarà no solament a Fenícia, sinó a pràcticament tot el món antic. Fonamentalment, hi haurà dos productes que durant tota l'antiguitat, dos productes del sud de la península, que durant tota l'antiguitat tindran un prestigi enorme. Un és la púrpura. La púrpura que es feia fonamentalment a Cali, que és Múrix. És un tint arribat del Múrix que era el més car que hi havia en el món romà. Suposo que una zona que els emperadors anaven vestit de púrpura. Per això els cardenals van vestit de púrpura. Era el tint més car. I una altra cosa que tenia un enorme prestigi era el garum i les salaons de tonyina. Per als fenicis la tonyina tenia una enorme importància i per això els fenicis buscaven llocs on la tonyina fos fàcil de pescar. No sé si us ho sabrà, però a l'estret de Gibraltar hi ha les grans bancals de tonyina que van del Mediterrani a l'Atlàntic i de l'Atlàntic al Mediterrani. Aleshores, a Càlliz es va fer infinitament rica amb la pesca de la tonyina. I per què es va fer infinitament rica amb la pesca de la tonyina? Què feien amb la tonyina? Amb la tonyina feien dos productes. Un eren les salaons, és a dir, la tonyina a conserva. Sí, com la caia, però això es feia uns dipòsits enormes, aleshores es posava una fila de tonyina, una capa de sal, tonyina, sal, tonyina, sal, i això el que feia era assecar-ho i conservar-ho. Assecar-ho i conservar-ho, per entendre's, no menjant en xoles de l'escala, el que fa és conservar la tonyina durant moltíssim temps. Això quina importància té? La importància que té és que en el món antic, quan hi havia gana o quan hi havia males collites, hi havia gana. I si hi havia gana, la gent no podia menjar res. És a dir, perquè els aliments no es podien conservar i no es podia portar de molt lluny. Aleshores, els aliments que es podien conservar tenien un valor extraordinari, i valien moltíssim. I com, no sé si us sona, però com el bacallà abans el bacallà, la gent pobra menjava bacallà. És important, és el bacallà i formatge. Sí. És a dir, ara el bacallà és caríssim i si menges bacallà o ets ric o ets portuguès. Una tipa de la cosa. El garum és el garum dels romans, que és una salsa que es feia, és un subproducte de les salaons. És un subproducte que s'utilitzava com a salsa i que també tenia un preu altíssim. Era una cosa caríssima, buscadíssima. Per als romans era un vici al garum i valia fortuna, és a dir, com les salaons i també com la púrpura i també tenien drassanes, llocs de reparació de veles, de vaixells, especialment amb espart. Van utilitzar l'espart per fer cordes, per reparar els cells, el canya, o sigui, espart, canya, submarians, per fer coses que a nosaltres ara ens semblen tontes, però que, clar, que a l'època, o com, per exemple, també eren molt buscats els cedres de l'Atlas. A l'Atlas, una zona de cedres, també que es van anar recollint perquè es van anar tallant. Per tant, es dediquen, en principi sí que era una economia pràcticament depredadora de buscar metalls i poc més, però a poc es va sofisticant i finalment sembla ser que van ser els fenicis els que van donar un enorme impuls a la ramaderia. A la ramaderia, especialment a la ramaderia de bous i de braus, que encara avui en dia al sud de la península és un factor econòmic, ja no és econòmic, és cultural, suposo que com a soci en la majoria de braus. Sembla que van ser els fenicis els que van donar els braus i a les ovelles, que van portar les tècniques de la llana del proper univers, de producció de llana. Aquí tenim, i una altra cosa que té una extraordinària importància són les salines. Les salines que serveixen bé per salar els aliments o bé per la venda com a sal. És a dir, la sal en el món antic també té un valor extraordinari. Penseu que la paraula salari ve de pagar amb sal. Però en el món antic la sal tenia un valor extraordinari i els fenicis on s'instal·len, instal·len salines. A Cádiz hi ha salines, a Eivissa hi ha ses salines, en Corniquera hi ha salines. Sempre estan a la costa, sí. Clar, però a tot el món antic, com Salzburg, es fa ric per la sal, per les mines de sal. Al món antic la sal valia una fortuna i no sé si us sona, però encara avui en dia hi ha pobles primitius que no tenen sal i que la sal, si no és com aquí, que ha de intentar menjar sense sal, perquè hi ha un excés de sal, perquè la sal et reté la mica en el cos i fa el cos més resistent. Sí, però bueno, bé, aleshores aquí tenim unes salines, a Sicília també hi ha salines, això és un múnex, és el que servia per fer la púrpura, i això és una bassa per fer les salaons. Les salaons el que tenien, que desprenien líquids molt corrosius. Aleshores, perquè això funcionés, que era capa i capa, havien de ser unes parets molt, molt resistents, perquè sí. I en quant a cultura material, doncs s'introduixen el ferro, l'escriptura alfabètica, grans edificis fets ja amb pedra tallada, amb pedra ben feta, el torn del ceramista, la metal·lúrgia molt, molt, molt sofisticada, en fi, introduixen tècniques molt, molt més sofisticades. I el comerç, es dediquen a comerciar amb productes de tot tipus. Una dada important, es dediquen a comerciar amb ceràmica grega. Això és una peça de ceràmica grega amb una inscripció en fenici. Sí, lo traducen con alfabeto hebreo, porque el alfabeto hebreo es muy similar a aquí. Es mucho más fácil, el traducirlo en hebreo, porque el hebreo es una lengua semítica que parece. Pues eso. Y se escribe como el hebreo, al revés. Sí, y si te fijas, la shin se parece mucho a la shin. Es parecido. Bueno, el ritual funerario, también tú haces un ritual funerario completamente distinto, que es el ritual de la incineración, más que el de la inhumación. El círculo del estrecho, ciudades estas, lideradas por Cádiz y que entran en conflicto con los cartagineses. Aquí veis las colonias, hay una gran cantidad de colonias en todo el sur de la península ibérica, pero también en Marruecos. También en lo que hoy en día es Marruecos. Por eso se le llama el círculo del estrecho. Además, Tarradell, que es el que lo define, había sido delegado de arqueología en el Marruecos español, cuando había un Marruecos español, que era cosa aquello, y se los había encontrado en
Marruecos. Son fenicios,
no, todas estas son fenicios. Todas estas son fenicios. Y esto es un mapa, controlaban toda esta zona. Entonces, de ahí su importancia y su fuente de riqueza, y es que controlaban el estrecho de Gibraltar. Al controlar el estrecho, controlaban el comercio atlántico. Y ahora vamos con Tartessos. Tartessos, el río de Tartessos. Tartessos, en principio, es un concepto enormemente complejo, enormemente indefinido, que, como veremos, se da alrededor de las colonias fenicias del sur de la península y posiblemente vinculada, no posiblemente, con seguridad vinculada con las colonias fenicias. Tartessos, en principio, se conoce a través de determinadas fuentes. Las fuentes bíblicas en la Biblia hablan de Tarsis y de las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis se ha interpretado que se refería a un lugar al que se iba con barco y que estaba enormemente lejos. Por tanto, se interpreta que cuando en la Biblia se menciona a Tarsis, se estaría mencionando a un territorio concreto. Las fuentes griegas y latinas hablan indirectamente colateralmente, no directamente, pero sí colateralmente, de un lugar que se llama Tartessos, y habla de que los foceos estaban en contacto con Tartessos, e incluso hablan de un comerciante de la isla de Samos que se llamaba Colayo, que se perdió, apareció en Tartessos y volvió forrado. Y uno de los mitos de la historiografía griega es Colayo de Samos, que se perdió y que luego intentó perderse más veces y no lo consiguió. Fue a Tartessos, comerció con los tartésicos y se forró. Y luego está Avieno y su maldita obra marítima, en la cual también se menciona Tartessos, pero que nadie sabe exactamente a qué se refiere. Las fuentes, cuando hablan de Tartessos, ¿de qué diablos hablan? Las fuentes dan el mismo nombre a un río, una ciudad y un reino. Para las fuentes hay un río llamado Tartessos, una ciudad llamada Tartessos y un reino llamado Tartessos. Las características de los tartésicos son que hay una monarquía, que hay una organización político-social compleja en forma de monarquía, con dos dinastías bien diferenciadas y con reyes perfectamente con nombre conocido: Gerión, Terón y Agamenón. También, según las fuentes, se trata de un pueblo con escritura y leyes. Según las fuentes, tienen una fuerte vinculación con Cádiz, con la colonia fenicia de Cádiz. Según las fuentes, su principal fuente de riqueza son los metales y especialmente la plata. Según las fuentes, mantiene un activo comercio con griegos y fenicios, según las fuentes, la capital estaba amurallada y cercana a un río, y según las fuentes, se la vincula a los bueyes y especialmente a la figura de Gerión. Eso es lo que dicen las fuentes y lo han venido diciendo desde la antigüedad. Entonces, en los años 20 y 30, apareció por España un alemán que estaba absolutamente loco, que se llamaba Adolf Schulten, que ya con el nombre Pava era este, que Adolf Schulten escribió un libro que se llamó Tartessos, un libro que también tiene una versión en la colección austral de las Pasacalpe, y Schulten quiso hacer lo mismo con Tartessos, lo mismo que Schliemann había hecho con Troya. Es decir, se dedicó a pasearse por toda Andalucía, a hacer agujeros infames por toda Andalucía, a ver si encontraba cartel. Obviamente no lo encontró. Y paralelamente hay un inglés, George Bonson, aquí presente, que este era un alemán, que se dedicaba a comerciar con antigüedades que encontraba en la península. Aquí le podéis ver con las manos en la masa y probando con mi mano. Se hace fotografía. Eran otros tiempos y que iba haciendo agujeros por todas partes. También, con un pico en una mano y una pedra en la otra. Y que también escribió otro libro que se llama Tartessos también. Y que explicaba que sí que él continuaba buscando, pero mientras tanto se corraba la ciudad de Tartessos o el reino mítico de Tartessos. Bueno, buscando el reino de Tartessos, también en los años 60 se encontró lo que se llamó el tesoro del Carambolo, que se llamó el Carambolo porque lo encontraron en Carambola, no lo encontraron en el Carambola, cerca de Sevilla, que está en las afueras de Sevilla. Era un lado más
mal.
El tesoro del Carambola es esto, y imaginaron que los reyes tartésicos eran horteras y se disfrazaban de esta manera. Hoy en día se cree que no, pero es que de encontrar esto, a pintar esto, hay una. Bien, entonces, ¿qué ocurre con Tartessos en la actualidad? En la actualidad se ha intentado buscar de todas las formas posibles, lo intentó Schulten haciendo agujeros en todo el sur de Andalucía, Extremadura y parte de Portugal, Bonsor también lo intentó, y el resultado evidente es que no se ha encontrado la ciudad de Tartessos. La ciudad de Tartessos, de la cual hablan las fuentes, y que se creía que sería como Troya, que sería una ciudad fantástica, que es a través de la cual se podía reconstruir una cultura, no se ha encontrado. Entonces, desde los años 60, finales de los 60, 70, se tiende a invertir el concepto de Tartessos. Cuando se habla de Tartessos en la actualidad, ya no se habla de una ciudad mágica, una ciudad mítica, sino de lo que se habla es de una cultura, de una facies cultural que está alrededor de las ciudades fenicias del sur, y que lo que hace es una cultura indígena, pero profundamente aculturada, pero profundamente influida por los fenicios. Entonces sería lo que se llama un horizonte o una cultura orientalizante. Una cultura no fenicia, no de origen fenicia, sino oriental, sino nativa, pero con una profunda influencia oriental. Y esto es lo que se suele entender en la actualidad por el mundo tartésico, la facies tartésica, y que englobaría prácticamente todo el sur de la península y cada vez más el Extremadura. lo que sería la antigua ruta de la Plata, es decir, entrando por el Guadiana. Entonces, esta cultura denominada tartésica, que sin ningún género de dudas existe y es reconocible, no es una ciudad, pero sí es una cultura, sería la versión actual, se caracteriza por necrópolis, por lo que se llama necrópolis principescas, es decir, enterramientos muy suntuosos, o enterramientos principales muy suntuosos, que pueden tener enterramientos secundarios, muchos, de mucho menos valor. También, y esto, ¿qué es lo que indica? Una fuerte jerarquización social, una aristocracia muy rica, muy poderosa, vinculada con los orientales, y una base social muchísimo más pobre, una base social que dependía estrictamente de la aristocracia. Una economía basada en los metales, pero que afectaba a la clase alta solo, a ganadería y agricultura, una sociedad desarrollada, una sociedad profundamente desarrollada, y que coincidiendo con la crisis de las ciudades fenicias, hacia el 600, entra en crisis. Entra en una crisis muy profunda y se convierte en turbulentos. El Cerro Salomón es una mina de Huelva. No. Son indígenas muy orientalizados. No, estos no. Estos son algo.
Son la unión, ¿no?
Hay una mezcla, pero fundamentalmente son autóctonos. La mezcla cultural es total. La mezcla étnica no se sabe. No, si se sabe, no. Hay mezcla, pero no es mayoritaria. No es mayoritaria. Pero la mezcla cultural es todo. Es total.
Son nativos.
Los primitivos habitantes de la zona vinculados con los habitantes del bronce. Que los indígenas también viven. Es decir, si quieres, tipo vasco. Los vascos ni son celtas, ni son íberos, ni son nada. Son de Bilbao. No. Com a tresor, el tresor de Carambolo. Però s'han trobat moltes més coses. S'han trobat Ponga, candidat industrial. S'han trobat Setefilla i cada vegada, avui en dia, Extremadura, s'estan trobant... Això és Setefilla, la necròpoli de Setefilla, i a Extremadura estan trobant grans santuaris, s'estan trobant cançons i molts més, cada vegada n'hi ha més i més, o sigui, s'ha trobat molta més fort. Com a tresor, s'ha trobat molt, i és el primer que s'ha trobat. Però com que es buscava or, el carambolo, ara s'ha deixat de buscar el carambolo i es troben uns santuaris brutals. Para las cerámicas. Las cerámicas son cerámicas turbetanas, tartésico-turbetanas. Es un palau, és un palau temple, és una cosa, sembla ser que tenia funcions econòmiques, funcions de palau. No, és que més que res que recordo que he fet una altra versió que tinc més fotos d'això.
Tinc la primera pregunta.
A Bronda inicia el poble que va marxar. A Bronda, per exemple, qualsevol material de Calabria, és a dir, la Mercedi, que és especialment bo
com a substitut de l'estany.
L'estany és molt millor que l'arsènic.
Però perquè l'estany?
Perquè endureix més. Sí, no? El coure en estat natural és molt tot. O sigui, si tu agafes el coure amb les mans, aleshores per fer-lo més dur has d'afegir-li un altre component. De fet, en quasi qualsevol altre component adquireix més potent. Amb l'arsènic adquireix bastant de potent. El problema de l'arsènic és que
és nociu,
però es troba tot arreu. No adquireix tanta... Amb el que adquireix més duresa
és amb l'estany.
L'estany el converteix en bronze. El bronze arsenical existeix, clar, però no és tan dur com el... És molt més barat. Però per això, com que és molt més barat, es fa servir en una primera fase molt. Si no tens estany, has de buscar un substitut. I el substitut millor, més barat, és l'arsenic.
Si m'ha agradat, si m'ha agradat, si hem fet informació, si podria estar en jo.
Ho sabíem perquè
no sabíem. Molt bé.